A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.
Hola a tothom, què tal? Benvinguts a un nou episodi de El Mundo que nos rodea. Bueno, doncs ja estem aquí, seguim sumant episodis a l'aventura i tornem amb un nou convidat que ens acompanyarà a descobrir una miqueta més sobre aquest món que ens envolta. Doncs ara presentarem el tema i el convidat, així que comencem. Bueno, doncs avui parlarem de música. Descobrirem una miqueta sobre com és aquest art que mitjançant l'ordenació dels sons en el temps produïm el que és la música. Pot ser produïda per la veu humana o per instruments musicals i pot tindre una àmplia varietat de gèneres, des de la música clàssica fins al rock, el pop, el hip-hop i molts altres gèneres més. La música té el poder d'evocar emocions, explicar històries i connectar les persones de diferents cultures i orígens. A més, la música és una forma d'expressió creativa i una font d'entreteniment i diversió per a milions de persones de tot el món. Doncs avui, per a que puguem aprendre una miqueta més sobre la música, ens acompanyarà la Marta Villalta. La Marta és pianista, va estudiar piano al Liceu de Barcelona i bueno, ha fet un munt de coses més relacionades amb la música, però ara treballa com a professora de música a un institut. Hola Marta, benvinguda, què tal?
Hola, bona tarda.
Doncs, si et sembla bé, comencem parlant sobre com et vas iniciar al món de la música i al piano.
Bé, doncs això és una qüestió bastant, anem a dir, és curiosa, és com una anècdota, eh? Sabràs més coses de la meva vida de petita. Jo tenia 6 anys i en aquella època, doncs, bueno, jo tenia una malaltia i és que tenia les angines, se m'infectaven moltíssim i jo, bueno, arran d'aquestes infeccions, anava perdent oïda. I uns amics del meu pare, que eren, bueno, ell era metge, doncs va recomanar que aniria bé que jo estudiés alguna cosa de música, que amb això igual milloraria la pèrdua aquesta. I mira si la vaig millorar, que després ja m'hi vaig dedicar. I vaig començar així, tenia 6 anys. No em van deixar examinar el conservatori perquè no tenia els 8. Fins als 8 anys em vaig haver d'esperar a poder-me examinar.
Però amb el tema de les angines va ser algo de cant, potser?
No, era una qüestió com els nens petits, no? Que s'encostipen i agafen infeccions. A mi m'afectava les angines i em provocava molta febre, una infecció molt gran i m'anava cap a la part de l'oïda i era aquest el drama. Però bueno, ara això ja està solucionadíssim.
I vas començar ja directament amb el piano o no ho tenies molt clar això?
Aviam, era una època també, s'ha de dir, que aviam, jo sóc nascuda l'any 62, o sigui, això ja és gairebé del Pleistocè. No. Aleshores, què passa? Que d'alguna manera en aquell moment tu no és que triessis, sinó que era més aviat els pares que t'orientaven, no? En aquest cas, la persona que va fer d'enllaç, les seves filles també tocaven el piano i es va donar com per sentat que jo tocaria el piano. A mi em fascinava, també t'haig de dir. I en aquella època tampoc era tan habitual tenir instruments com la flauta travessera, el fagot, tot això, els nens no hi teníem abast. Pràcticament era piano i guitarra i poca cosa més.
I també tenies pensat arribar a ser professora, ensenyar aquesta passió que tens tu per la música o això va sorgir més endavant?
Aviam, jo anava estudiant, no?, i anava fent i crec que, bueno, que me'n sortia prou bé. I bueno, va haver-hi un moment en el qual, lo típic, no?, has de decidir cap a on orientes la teva carrera. I jo volia fer magisteri, o sigui, la música la vivia com una passió, però no pensava donar classes específicament de música. A mi m'agrada molt donar classes. Jo jugava posant llibretes al terra de l'habitació i fent veure que tenia nens allà que copiaven coses, eh? Imagina't quin nivell. Aleshores, doncs clar, a mi tot això em feia gràcia, però tant. I va haver-hi un moment en què, bé, em vaig veure abocada laboralment i vaig tenir l'oportunitat de treballar a escoles de música dels ajuntaments. Vaig començar a Hospitalet de Llobregat, després a Cornellà, Esplugues, vaig anar fent, i allò ja em va començar a agradar i ja és com que, uah, que m'encanta.
Molt bé, doncs ara que ja et coneixem una miqueta, passaríem a parlar al que és el tema de la música, no? Com creus que la música pot afectar a les nostres emocions i als nostres estats d'ànims? Ara que la música té... bueno, va expressant-se, la gent la va escoltant molt més sovint quan estan tristos, no? També van dient, bueno, explica una miqueta tot
si
això.
Si t'hi fixes, Dani, tu mateix tens dificultats per definir què fem amb la música, t'has
sí,
adonat?
Sí.
I això justament perquè ens afecta les emocions. La música entra per un sentit, que és l'oïda, i això va directe al sistema nerviós central. Llavors, clar, hi ha un munt de connexions neurològiques, ja està estudiadíssim pels neuròlegs, ja et dic, que fins i tot fan, crec que fa poquet a Vilaseca, van fer un estudi de posar una mena de casquets als músics, no sé si estàs al tanto d'això, si ho sabies.
No
però
sabia.
És interessant. Posaven uns casquets amb uns elèctrodes i aleshores, mitjançant una computadora, anaven veient una nena tocant el cello, una directora dirigint l'orquestra i el públic escoltant, podien veure una miqueta quines zones del cervell s'activaven i eren diferents. La nena pues, tenia una part més, anem a dir, del còrtex més d'allò, més activada. La directora estava com més, anem a dir, en el plano sí, més racional.
Concentrada.
I els del públic estaven més en la zona del plaer. Vull dir que, evidentment, això ens afecta i això, que sàpigues que Platón ja ho va descobrir i feia servir, utilitzava molt la música i actuacions per portar els esclaus allà i els hi feia escoltar coses i tal, hi havia una mena de manipulació, imagina't.
Sí, que està demostrat que la música afecta al nostre cervell i als estats d'ànims. I al nostre estat d'ànims. Bueno, i ara estem també en una època que la tecnologia ha afectat molt i ha canviat moltes coses. I amb la música com ha canviat? Com s'ha vist afectada la música?
Sí, jo l'altre dia estava pensant en això a una classe de batxillerat que dono. Aviam, la tecnologia és un avenç. I aquest avenç es dona pràcticament en el segle XX. Després ja es desenvolupa, no? Què és el que passa aquí? Que nosaltres ens imaginem un Mendelssohn, per exemple, al segle XIX, com componia. Ell no tenia tecnologia a l'abast i el que feia era agafar, escriure i ja està, no? Ara la tecnologia, per exemple, a nivell de composició, doncs facilita l'escriptura, per exemple, no? Queda tot més polit, queda més net. A nivell de reproducció, aviam, hi ha tota una maquinària, anem a dir, d'estudis de gravació, que ja va més directe cap a un tipus de música al segle XX, com pot ser el pop, el rock, els estudis de gravació, no? Fins i tot els espectacles aquests, anem a dir, com molt grans, no? De rock, que demanen llums, que demanen, bueno, quantitat de coses que mitjançant la tecnologia, evidentment, converteixen la música en un espectacle més gran. A mi no m'agrada pensar que qualsevol temps anterior era millor. Jo no ho penso, això. Però sí que penso que és diferent, senzillament. Llavors, jo crec que hi ha dues coses que no són comparables. Per resumir, això et diria, el talent com a compositor, o el tens o no el tens, tinguis tecnologia o no la tinguis. Que la tecnologia et pot facilitar coses, sí. Que pot moure, anem a dir, o obrir-te més maneres diferents de compondre la música, probablement, no? Tenir un sampler doncs no és el mateix que no tenir-lo, no? I que això és així.
O sigui que així com a conclusió tu diries que ha ajudat, no?
És una eina més i cadascú, anem a dir, a la seva branca l'ha utilitzat d'una manera diferent. Sí.
I com es relaciona la música en altres disciplines d'art, com per exemple la dansa o el cinema?
Molt bé, aquesta pregunta m'agrada. Aviam, hem de definir d'entrada, la música és un art dinàmica, diferent de la pintura. La pintura és un art estàtica, en canvi, la música, la dansa, són arts dinàmiques, és a dir, que decorren en el temps. Clar, això té un avantatge, i és que d'alguna manera tu pots sincronitzar, en el cas concret de la dansa, sincronitzes uns moviments amb una música. I no sempre ha estat la dansa al servei de la música, que a vegades també la música ha estat al servei de la dansa, com seria el cas de Tchaikovsky, amb els seus ballets i les seves coreografies. Això està molt bé. I el cinema, doncs, aviam, si ens parem a fer un mini experiment per uns segons, jo et diria, anem a imaginar-nos una escena que sigui molt dramàtica, visual, de pel·lícula, molt dramàtica. I nosaltres li col·loquem allà una música molt còmica, una música així com de, no sé, de dibuixos animats. Automàticament aquella escena perd tot el dramatisme. I al revés igual. Tu tens una escena molt bucòlica, molt bonica, molt, no sé, molt natural, sense drames, li col·loques una música molt dramàtica i aquella escena es converteix en algo fortíssim. És a dir, la música té un pes molt important en el cinema. A banda de reforçar les accions, també d'alguna manera les pot reconduir. No? I està molt bé, vull dir, des que el cinema es va fer sonor, veritablement hem guanyat moltíssim en aquest art. Està molt bé.
I amb la dansa també, no?
Amb la dansa, les coreografies. Tu pensa que Tchaikovsky va ser, en el segle XIX, el primer compositor al qual li van encarregar música expressament per ballar. Abans era al revés. Abans tenies la gent que ballava, i aquesta gent, d'alguna manera, buscava algunes músiques i adaptaven les seves coreografies en aquella música. Fins que els ballarins diuen, escolta, a mi si ho fem al revés? I si li demanem a un músic que vegi el que fem i ens escrigui i ens compongui música expressament per això? Clar, llavors surten aquests ballets tan fantàstics com El lago de los cisnes, La bella durmiente... Bueno, tot això tan bonic, no?, que té Tchaikovsky. Sí, sí.
I què penses sobre la indústria que mou tota la música? Quins són els principals desafiaments que enfronten els músics d'aquest dia?
També m'agrada molt aquesta pregunta, perquè, aviam, suposo que saps que a partir del segle XX anem a dir que irromp tot el que seria el rock, el jazz, primer el jazz, el rock i el pop. Aquesta branca que apareix en el segle XX no és que aparegui ja com un bolet, sinó que ve per una sèrie de circumstàncies històriques que ara no ens pararem a explicar. Però és que des del segle XI teníem una línia que és la de la música clàssica, que s'anomena. En el segle XX què passa? Hi ha una bifurcació. Molta gent es pensa que no, actualment no hi ha compositors de clàssica. Hi ha gent que es pensa que con Mozart i amb Beethoven es va acabar tot, i això no és així. Actualment segueix havent-hi gent que compon clàssic. Què passa aleshores? Que, com tu bé dius, hi ha una indústria. Aquesta indústria, on s'ha focalitzat molt, és en aquestes tendències de música que vosaltres dieu moderna, perquè, clar, és la indústria de les discogràfiques, de les promocions, de les grans, anem a dir, del gran màrqueting, mou molts diners, d'acord? Llavors, clar, les grans promocions van a parar al pop i no pas a la música que s'entén com a clàssica, que actualment se li diu música contemporània. D'acord? Però, clar, aviam, sí que em fa una mica d'enveja que tinguin tanta promoció els del pop i els del clàssic potser quedin com més reduïts. Però tampoc és veritat que no tinguin el seu públic. Jo penso que cada anem a dir apartat, cada gènere té el seu públic. I uns fan més soroll i uns altres en fan menys, però el públic hi és.
I clar, són diferents generacions, no? Quan van naixent, van veient la música que els envolta. I tu tens por de que en generacions futures, quan la música vagi evolucionant, que aquesta música clàssica del Renaixement mori?
Tu pensa, la música del Renaixement, estem parlant del segle XV i el XVI. D'acord? Estem al segle XXI. Mira tots els anys que han passat. Si ara només fessis així, a grosso modo, una cerca al Google i busquessis grupos de música del Renacimiento, no t'acabaries la llista. No podries, o sigui, hi ha un munt. És a dir, torno a lo mateix. Crec que hi ha sectors, d'acord, per cada cosa, i ja s'ocupen. Què passa? Que el pop, el rock, tota aquesta música moderna, anem a dir que fa més soroll, és a dir, està més difosa, i clar, tu imagina't, o sigui, tu has d'omplir la música d'una discoteca les tardes, les nits, dels divendres, dels dissabtes, dels diumenges, i no sé si dintre setmana també n'hi ha. Clar, necessites quantitat d'això, no? I hi ha molta promoció. Això fa falta. I l'altre queda més reduït a concerts més petits, a més petit format, a festivals, però no, no deixa d'existir, eh? O sigui, que nosaltres no coneguem una cosa no vol dir que s'hagi mort.
I com ha evolucionat la música al llarg dels anys, des de que va néixer fins bueno, avui en dia?
Aviam, hi ha una cosa molt curiosa que tenim els europeus, i és que al final de l'edat mitjana es va, anem a dir, inventar, descobrir, digue-li com vulguis, el que és la polifonia, que vol dir fer dues veus, com a mínim. No? Clar, aquest fet va facilitar, anem a dir, ja al llarg de tots els estils diferents, doncs que hi hagi tota la quantitat de producció musical. Tu fes la reflexió. Tenim 12 notes, val? Perquè tindríem els sostinguts també i els bemolls, val? 12 notes. Figures musicals? Rodona, blanca, negra, corxia, semicorxia, anem a posar fuses, va, eh? Vinga. I amb això, tu saps la de música diferent que hi ha? És al·lucinant. O sigui, les combinacions que s'han arribat a fer, això és espectacular. Llavors, jo penso que ha anat evolucionant la música, tornant a el que em preguntes, segons la societat. Cada societat ha fet un ús de la música determinat. A l'edat mitjana era un ús religiós. En el Renaixement va començar a ser un ús, anem a dir, social. En el barroc va tornar a ser religió sobretot. I després ja en el classicisme ja comencem a tenir la gent que seu a escoltar música, saps? Ja comencem a tenir un públic. El romanticisme ja és la llibertat absoluta, ja és valoro el teu art, eh? M'agrada el que toques, m'agrada el que has compost, no? I ja després en el segle XX és on venim amb tota una sèrie de camins que és fantàstic, penso que és fabulós que hi hagi tants camins i tantes vies obertes. És fabulós.
I la música clàssica i el piano, com ha anat evolucionant, també?
Bueno, això també, mira, tu penses que els pianos, al principi no es deien pianos, suposo que ho saps, no?, que va haver-hi un senyor que fabricava claves, que va dir, per fi he pogut construir un clave que fa los pianos e fa los fortes, que volia dir que fa els sons fluixos i els forts. Li diré pianoforte. Allò aquell és l'avi del piano que tenim avui dia. El d'avui dia ja té pedals, té un altre mecanisme i tal. La sonoritat, sobretot. Jo penso que s'ha guanyat moltíssim amb la sonoritat. Vull dir, això passa sobretot al segle XIX, amb grans compositors per piano, com puguin ser Chopin, Liszt, després, més endavant, tindrem un Rachmaninoff, tindrem una quantitat de compositors que han fet han compost moltíssima literatura per aquest instrument i l'han espremut al màxim, eh? Vull dir, han arribat a fer coses, bé, el virtuosisme ja és això.
I tu, que segurament has treballat amb altres músics, directors, sí, quins aspectes consideres més importants a l'hora de treballar amb ells, com ara un director d'una orquestra, un cantant?
Mira, jo he tingut una sort immensa. Jo vaig entrar a cantar en un cor a Barcelona, que està al Palau de la Música, que es diu l'Orfeo Català. Allà vaig entrar i vaig entrar-hi, que jo crec que si m'expliquen la prova que anava a fer, no m'hi hagués presentat, sincerament. Però mira, m'ho van vendre així de, doncs vés allà, que t'escolta, saps? I jo, bueno, hi vaig anar, i vaig entrar. Et puc dir que des del dia primer que em vaig quedar al primer assaig, no vaig parar d'aprendre de tothom. Jo he estat en un concert, i bueno, ara ja és mort, però Rostropovich era el director. Després he estat en un altre on Zubin Mehta era el director. De tots he tingut, anem a dir, un aprenentatge. Era com, per mi, jo m'ho prenia com anar a assistir a classes magistrals. Val? Jo he après del Simon Johnson, del Jordi Casas, vull dir, he après de tothom que se'm posava allà al davant. Perquè a mi, clar, m'encanta la música, tu quan estàs en un cor o allà on sigui, tu escoltes. L'oïda és la teva principal, anem a dir, eina. Clar, si tu has tingut mai l'ocasió d'escoltar una orquestra en directe allà al davant, perquè quan estàs al cor tu estàs al darrere, però l'orquestra la tens aquí al davant. Només la sonoritat, quan comencen a tocar, és que t'emociones, bueno, jo ho recordo i se'm posen els pèls de punta, saps? És una sensació molt particular. I jo ja et dic, penso que dels grans directors, el que més... Per això són grans, saps? Són grans perquè et traspassen una sèrie de situacions, coneixements, eines i emocions que fan que estiguis allà amb la boca oberta. Sí, sí.
I a l'hora d'interpretar la música, quina relació hi ha entre la tècnica i l'emoció en aquesta interpretació musical?
Tu ho has dit, la interpretació. Fixa't que quan... Com li diries a una persona que tradueix un idioma al costat? O sigui, imagina't un senyor que està allà, doncs, i no sap l'idioma. Demaneu què? Que vingui un traductor, però se li diu un intèrpret.
Un intèrpret.
Se li diu buscar un intèrpret. Un intèrpret, justament, és aquella persona que està entremig de qui ha compost i el públic a qui va dirigit allò. La interpretació sempre ha de ser molt respectuosa, d'acord? Clar, tècnicament, hi ha coses que si tu no tens una tècnica determinada, per molt sentiment que li vulguis posar, allò no et sortirà i no sonarà sobretot com tu vols, no? Traspassar-ho, com tu ho has entès. Aquesta és bàsica. Amb molta tècnica, sense emoció, no faràs res. Amb molta emoció, sense tècnica, tampoc faràs res. És a dir, has de trobar la manera que una cosa et porti a l'altra. Jo no sóc d'aquelles que tot tècnic, no, necessites l'emoció, però cuidao, tampoc tot emoció, 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 perquè clar, llavors ens, no sé, ens emboliquem i perd l'essència.
I quina és la teva opinió sobre l'educació musical al sistema educatiu actual, clar, tu com a professora?
Mare meva, mira, t'explicaré una anècdota, si em permets.
Sí, sí, clar, endavant.
Jo venia de donar classes al Palau de la Música, tenia allà una sala amb uns nens, jo allà feia llenguatge musical, que es deia, el que antigament es deia solfeig, i també donava classes de piano. I de cop i volta em trobo en un institut a les 8 del matí amb fluorescents, amb alumnes de quart de l'ESO, i la primera pregunta que em vaig fer al cap va ser: i ara jo què els he d'ensenyar a aquests nois, que els interessa un rave tot el que jo els hi pugui explicar? Jo era més novella, no? Evidentment no tenia tanta experiència com pugui tenir ara, i la veritat que va ser bastant dur. Què és el que penso? Aviam, considero que d'entrada s'hauria de fer molta pedagogia, però a les famílies. La gent pensa que aprendre música a l'institut consisteix en aprendre a tocar instruments. Això tu mateix ja ho veuràs que és impossible. Si som 24, 25 alumnes a la classe, ara imagina't que haguéssim de tenir cadascú una guitarra, l'altre el que li agrada, i jo què? Una? I què vaig? Donant classes a cada un? M'explico? Això és inversemblant, això no pot ser. Després també, jo penso que el que fa falta és cultura musical, que és el que jo intento que la gent tingui, saps? És a dir, sovint, quan comences a explicar una cosa, vas rascant, vas mirant els alumnes, vas veient que allò no ho saben, i aprofites per anar, anem a dir, dotant de coses, no? I això a mi m'agrada quan ho veig. Però jo penso que ha de ser amb rigor, no pot ser que ens passem el dia jugant, perquè està molt bé això, però fer batucades, per entendre'ns, doncs està molt bé puntualment, però no pots passar el curs assajant una batucada. Però després anem a dir que ha de servir per encuriosir l'alumne, perquè l'alumne digui: ostres, això no ho sabia, ai... No? Anar obrint finestretes, Això sí que crec que ha de ser així.
I ara, a l'actualitat, quina és la teva opinió sobre el paper de la música a la societat actual? En l'actualitat em refereixo a la d'avui en dia. Com pot influir a la cultura i com s'està dirigint actualment?
No és que influeixi la cultura, és que és cultura. Com que és cultura, ja anem a dir que és una cosa que ja entra dins d'aquest pack. Em remeto a la pregunta anterior, aquella que hem fet abans, no? que he contestat abans. Socialment, avui dia sí que hi ha un ventall enorme de la utilització de la música. Si t'hi fixes, publicitat, tu mateix has dit el cinema, tu pots dir, per exemple, no sé, fins i tot a les llars d'infants, amb els nens, vas a una biblioteca, poden posar musiquetes, fer contes musicats... Hi ha moltíssim... Jo penso que precisament el que manca a vegades a la societat és silenci, que molt sovint la gent, de tants sons que tenim sempre al voltant, doncs quan s'ha d'enfrontar al silenci no en sap, saps? Li costa, li sembla que li fa falta alguna cosa, no? Que, i no, vull dir, n'hi ha moltíssima, ja dic, és fascinant que hi hagi aquesta mena de corrent, anem a dir, de comunicacions tan ràpides que et permeten, doncs avui mateix, si tu ara volguessis, podries estar escoltant els assajos que hi ha a la Filarmònica de Berlín, ho podries fer en streaming, t'abones i ja està, et subscrius i pots anar veient allà tot el que estan fent allà en directo, amb una càmera d'aquestes de 360 graus, vull dir que és fantàstic, vull dir, ja... Penso que la música forma part de les vides de les persones, és inherent. I ara hi ha un ventall molt ampli i l'única cosa que sí que s'ha de fer és intentar que la gent conegui més coses, perquè tendim a tancar-nos a la primera que escoltem, no? Tu com pots saber que aquella cançó és la millor del món? Que no existeix la cançó millor del món, evidentment, si només escoltes aquella, no? Has de poder tenir un sentit crític, has de poder escoltar, has de poder... I després també una altra cosa, utilitzar-la en el moment que a tu et convingui. O sigui, la música ens acompanya a totes les nostres situacions. Quan a vegades estem tristos, fins i tot ens agrada estar més tristos encara, no? I ens busquem una música encara més trista. Bé, a vegades és al revés. Estem tristos, però ens posem una música segons com i ja ens animem. I això és fantàstic que passi, que ho tinguem.
Doncs... Ah, bueno, sí, mira, i ara... Per acabar, quin consell donaries tu a algú que vol aprendre a ser músic, a tocar el piano? Quin és el consell que tu li donaries? Si està ahí que no sé...
Mira, jo aquí sí que et diré una cosa i que potser no sé com sonarà, no sé com sona aquesta cosa que diré ara. La música és una disciplina, és un art, o digue-li com vulguis, que quan més abans t'hi posis... millor. Per una senzilla raó, has de moure els dits, si toques la guitarra, si toques el piano, els dits necessiten tenir una força, necessiten tenir una plasticitat. Clar, això seria el mateix que intenta pensar en comptes d'un músic, una ballarina. Una ballarina, si ja té el cos fet quan ja té 25 anys, evidentment que podrà ballar, jo no dic que no, però probablement li costarà moltíssim més esforç perquè els seus ossos, les seves articulacions, els tendons estan donats. Poca gent creu que cada instrument demana d'una sèrie de, anem a dir, fets fisiològics del músic que toca, no? Els pianistes acabem tenint les mans amb una cova aquí dins, no? Que això la gent no ho veu. Els violinistes acaben tenint aquí doncs, tota aquesta musculatura d'aquí. Els cellistes, no et parlo de l'esquena, no? Clar, tu ara imagina que això t'hi posis amb 15 o 16 anys. No et diré que sigui impossible, perquè això no, però que et costarà molt més. I després hi ha un altre tret, que és que ha de ser el tret caracterial que has de tenir. Has de tenir un cert grau de paciència, de no desesperar-te, de ser constant i d'anar a poc. I jo no sé això, si depèn qui...
Si costa, no? Costa.
Bueno, sí, a vegades amb la voluntat no n'hi ha prou.
Bueno, doncs molt bé, Marta. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a l'entrevista d'avui i haver-nos ensenyat una miqueta sobre això que t'apassiona a tu, que és la música. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins aquí arriba l'episodi d'avui. Espero que us hagi agradat i hagueu pogut aprendre una miqueta més sobre aquest art que és la música. Agrair a la Marta per haver fet possible aquest episodi. I nosaltres ens veiem en el proper episodi de El Mundo que nos rodea. Abans d'acabar ara, us deixo uns segundets per a que pugueu escoltar música. Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.